Hola, molt bona nit. Benvinguts a Pòdium novament, avui divendres a les 9 del vespre. I com sempre, som les dues Gemmes aquí al davant d'aquesta actualitat esportiva salonina. Bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Gemma Pasqual. Com estàs?
Molt bé, molt bé. A punt per saber totes les novetats d'aquests esports que tenim aquí a Sant Celoni.
Tenim moltíssima gent involucrada en tot aquest projecte sí. Pòdium, eh? És a dir que... Et sembla si comencem?
Som-hi, som-hi. Comencem amb la Unió Esportiva Sant Celoni. El primer equip ve de guanyar 1-2 davant el Parc amb dos gols de Mario Pérez. Tenim a l'altra banda del telèfon, com sempre, en Jesús Martín, el seu entrenador. Quan vulgui, Jesús.
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tots els oients. Bueno, fer la crònica del partit jugat diumenge passat a Barcelona contra el Parc de la Unió Esportiva Sant Celoni, el primer equip. Bueno, molt contents perquè sabíem que seria un partit molt difícil jugant contra el líder i bueno, ja havíem parlat de la dificultat que tenia de lo que era aquest equip de l'Unió Esportiva Parc, però bueno, nosaltres crec que no tenim res a envejar a ningú i es va demostrar, vam fer un gran partit molt seriós, vam aconseguir la victòria per 1-2 i bueno, respecte a el que va ser el partit, l'equip local, en aquest cas el Parc, va demostrar el fort que és, el complicat que és i que continua sent un aspirant seriós a pujar de categoria. Però nosaltres vam saber adaptar una mica al nostre joc, el que havíem fet a les 7 anteriors jornades, de portar el pes, de voler la pilota, adaptar-ho a saber competir contra un equip que té coses molt importants, que té jugadors a davant i els laterals molt importants que poden fer mal, i que anem jugant al seu camp, un camp de dimensions molt reduïdes, on és difícil fer el joc que nosaltres intentem, i llavors el que vam fer és adaptar i intentar pues, aprofitar-nos una mica dels punts febles. El Parc l'havíem vist, sabíem que era un equip molt vertical, que buscava la porteria molt ràpid i que llavors tenia jugadors amb molt de talent a dalt, que tenien molta facilitat per fer gol. Nosaltres el que vam intentar és obligar-los a jugar una mica un joc més elaborat. Aquí ells no estan tan còmodes i nosaltres no patim tant en quant a si haguéssim intentat jugar el nostre futbol de tenir la pilota. Llavors ells potser haguessin tingut avantatge. Vam saber adaptar, va sortir bé. Altres vegades fas un plantejament de canviar alguna cosa i no surt bé. Aquesta vegada va sortir molt bé i bueno, el partit va començar a comprar amb ells intentant posar-los a la nostra àrea, un joc molt directe i nosaltres, a diferència de les anteriors jornades, com hem dit, doncs, teníem molt ben posicionada la línia de 4, amb pocs riscos, pensant més en defensar que en atacar, el que és la defensa, i amb dos pivots molt, molt junters per fer les ajudes, i després sí que deixaven despenjats tres jugadors una mica per poder fer la contra i fer el final. I, bueno, mica en mica ens vam anar sentint més còmodes al camp, i cap al minut 25 sabíem que el partit es decidiria per detalls i que els detalls podien anar d'un costat d'un altre, però en aquest cas potser ells no es tenien el mateix respecte i bueno, nosaltres també tenim jugadors molt talentosos i ja no tenen res que envejar a cap d'ells ni d'altres equips i el que vam fer és aprofitar o buscar situacions que permetessin que aquests jugadors poguessin marcar la diferència. Així va ser el minut 25 amb Mario, que està fent un molt bon inici de temporada, doncs va ser un xut des de fora d'àrea. És un equip molt, molt potent defensivament, de fet només portaven 3 gols en contra en 7 jornades, però el xut des de fora d'àrea, que nosaltres ens està donant bastant, és un dels factors que podia desencallar aquesta defensa d'ell, i bueno, així va ser, el primer gol, xut de Mario, des de fora d'àrea, que topa amb un defensa, era despista el porter, 0-1, i després ells van passar un moment una mica de dubtes, nosaltres vam estar molt, molt còmodes i podent intentar fer aquest segon gol. Mica en mica ells ens van acular i nosaltres vam tenir un moment tàctic dolent on no vam saber llegir la situació dels pivots i les ajudes no arribaven igual i ells van tenir 2-3 ocasions al final de la primera part on podien haver empatat. Però bueno, vam anar al descans amb un 0-1, no diré just o no, però al final el partit s'havia jugat més del que nosaltres volíem i hi havíem fet mèrits per portar aquest avantatge. Segurament, si analitzes des de les ocasions que tenen ells al final, doncs un empat també podria haver estat correcte, però bueno, al final marxem 0-1 al descans, sabem que la segona part ens tocarà patir moltíssim, fem algun retoc al sistema per intentar complicar aquest joc directe que els ens volíem fer, i els primers 15 minuts surt molt bé, que són els 15 minuts que millor estem al partit, on tenim moltes situacions per poder fer contres, no les sabem llegir, no acabem de fer mal, però no patim a darrere, que és l'important, i estem molt ben col·locats. I ells cada cop es van desesperant més, i es veia que nosaltres podíem fer el segon gol, i així va ser. Una jugada en què els enganxem a la contra, ens fan una falta, i un altre cop Mario la posa a l'escaire, 0-2, i bueno, encara quedava en el minut 65, quedaven 25 minuts, que sabíem que es farien llargs, i així va ser. Físicament vam començar a patir molt, i bueno, vam arribar fins als últims minuts, ell ja a la desesperada, pràcticament tancant amb dos jugadors, i com que nosaltres no vam tenir el dia en saber llegir aquestes contres, no acabàvem de sortir d'allà darrere, i va ser un partit de molt patir, de molt ofici, de molt treball defensiu de tot l'equip, es van buidar, i bueno, el gol d'ells va ser testimonial, perquè va arribar a l'última jugada del partit, va ser marcar el gol i l'àrbit va pitar al final. No es va tocar patir aquell ai-ai-ai que ens empataran, i molt contents, estem moltíssim mèrit, el que hem fet. Aquests tres punts donen molt valor als 17 que portàvem, amb 8 jornades hem igualat els punts que portàvem a la primera volta la temporada passada, quan encara érem la penya, i bueno, crec que aquest nou club encara no coneix la derrota al primer equip, i són 6 victòries, 2 empats, bueno, números molt, molt bons. Sí que és veritat que hi ha molts equips a dalt, ara mateix amb triple empat, Parets és fortíssim, la Lourdes que està fent l'equip de revelació, i després està al Parc, està al Santa Eulàlia, a l'Hospitalet, al Vilanova, hi ha moltíssims equips, serà molt difícil, però jo els vaig dir als jugadors, si avui som capaços de treure tres punts d'aquí, potser estem començant a marcar una nova història, no?, per aquest club, respecte a el que potser era l'inici. L'objectiu, doncs, potser ens estem mirant fites una mica més altes, però bueno, la pes a terra, com diem, pas a pas, partit a partit. Dissabte serà una altra història, molt difícil, vam estar mirant el partit que va jugar el Canovelles a Vilamajor, i és un equip que ha començat malament, però que té jugadors tècnicament molt bons, que els agrada tenir la pilota, i que aquesta victòria nostra fa que tots els equips també es intentaran posar més difícil. I, bueno, tot just ha començat, però molt contents. Som 8 partits, ja és per fer balanç, i bueno, encara tot just, com vam dir, que ha començat, però jo crec que és perquè la gent s'engresqui en aquest equip, perquè sap patir el camp, sap jugar quan toca jugar, té jugadors que saben fer coses, bueno, molt contents. Respecte a la setmana que ve, quan fem la crònica del Canovelles, el partit de Canovelles que es jugarà dissabte, acabarem d'explicar com anirà la presentació, que serà, recordem, el dia 5, el següent partit, que rebem el Santa Eulàlia, de l'Hospitalet, el dia 5 a les 3:30 la presentació, la primera presentació de l'Audi Esportiva, dels equips de l'Audi Esportiva Sant Celoni. Bueno, bona nit i ens retrobem divendres vinent.
Per aquesta jornada hi ha els següents partits. Demà el Montornès acollirà el Benjamí E a 9:45 del matí. Ja a les 10 el nostre Benjamí F saldrà al nostre camp amb la Torreta i el Benjamí D amb el Finsobe. A 10:45 del matí de demà, l'Arenys de Munt rebrà el pre-Benjamí C. En canvi, l'Estartit se les veurà el femení a les 11 i el Lliçà de Munt al Benjamí C. Els que jugaran a casa seran els alevins B amb el Caldes de Montbui i l'alevi C amb el Vilablareig, a 11:45 del migdia. Demà a 12:45 la Roca jugarà amb el cadet C de la Unió Esportiva. A la 1 serà el torn de l'alevi F amb l'Ametlla del Vallès. A les 3 de la tarda de demà l'infantil B visitarà el Parets, mentre que a les 4 omplirà el nostre camp el cadet B amb el Granollers. A 4:45 de la tarda, el primer equip de la Unió Esportiva visitarà el camp del Canovelles. I finalment tancarà els partits de demà, el del Vidrarenca amb el juvenil B, a 9:15 del vespre. De cara a diumenge, el Benjamí B obrirà els enfrontaments al nostre camp amb el Vallès a 9:45 del matí i l'Alevi D amb l'Ametlla del Vallès. Ja a les 10 de diumenge, derbi Palau-Tordera i l'Alevi E. En canvi, a la mateixa hora, el Sils rebrà el Benjamí A i el Ripollès a l'infantil A. A les 10:40 saltaran al camp el Llinàs amb l'infantil C. 5 minuts més tard començarà el partit Llerona pre-Benjamí A. Ja a les 11 de diumenge a Sant Celoni, l'Alaví A i el Tordera i el nostre femení amb el Santa Susanna. A 3:15 del matí de diumenge, l'Oar Vic rebrà el juvenil A. A 2:15, Prebenjamí D, Llerona i Prebenjamí B, Igualba. L'últim a jugar serà l'equip cadet A amb el Masnou, diumenge a les 4 de la tarda.
Parlem de bàsquet ara. Ens n'anem directes cap al pavelló 11 de setembre de Sant Celoni i contactem via telefònica amb en Jordi Pavón, entrenador i un dels coordinadors del Club Bàsquet Sant Celoni. Bona nit, Jordi.
Bona nit, què tal, com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, i lluitant.
A punt per la castanyada?
A punt per la castanyada i a punt ja per tornar a jugar partits, que aquest cap de setmana els senyors han descansat, i de tornar a agafar la onda per començar a jugar partits de nou.
I tant que sí. No podem fer, doncs, una crònica de sènior masculí, però tenim moltíssims d'altres partits per triar i remenar, no? Com qui diu, perquè sí. Déu-n'hi-do de tots els equips que teniu en el club. De qui t'agradaria fer crònica avui?
Avui parlaríem del sènior femení, que el dissabte va tenir una oportunitat bona per seguir amb la ratxa positiva i es va trencar per molt poca diferència i en un bon partit, tot i que va ser bastant traumàtic el perdre al final per poca diferència, però bueno, seguint amb el treball espero que tornaran els bons resultats, tot i que no va ser un mal resultat perquè era un bon equip l'altre.
I tenim algú altre per triar?
Doncs sí, parlaríem que el juvenil, que és l'altre equip que va jugar, el júnior en aquest cas, perdona, va tornar a guanyar a Camp de l'Arenys, una pista difícil, i va guanyar per una diferència important una altra vegada, i aquest diumenge juguen a casa contra el Círculo el liderat, i els dos equips es presenten amb 4 victòries seguides.
Aquest diumenge a 7:45 del vespre, Círcul Catòlic Badalona contra aquest júnior masculí del que ens parlaves. Per tant, hem de tenir el pavelló ple, no? Com sempre, com cada cap de setmana.
Home, seria l'ideal. És un equip molt xulo i si pogués tenir gent per animar, doncs molt millor que millor. Sí que és veritat que estan treballant bé, estan en un grup que hi ha força desnivell, perquè hi ha equips que són molt potents i en l'altra part del grup que no són tan potents. I quan hi ha partits així, els han d'aprofitar, doncs, per si volen estar a la zona alta, doncs, evidentment, aquests partits és on s'ha de donar la talla.
Aquesta propera jornada, tot el que és Cistella Petita, descansa, suposo que faran castanyada. Feu alguna cosa en especial?
No, perquè aquest cap de setmana no hi ha previst res, i llavors és una setmana de transició que la federació va muntar a festes i la gent aprofitarà per descansar i tornar amb les piles carregades per al final abans de Nadal.
Perfecte. Cistella Gran, sí, evidentment, tots juguen. I hi ha, déu-n'hi-do de partits, d'aquí una estona els repassarem tots, però si t'haguessis de quedar amb algun d'aquests partits que hi ha previstos, quin seria el més interessant, el que no ens podríem perdre per absolutament res del món?
Jo crec que els tres importants són el sènior masculí, el sènior femení, i el júnior. El júnior, per el que comentava anteriorment, que és que jugant el primer post amb el Círcul, una lliga força desnivellada i amb un partit que és vital. El sènior, perquè evidentment ha de tenir les opcions per estar a la zona alta de la classificació contra l'Escanó, i el sènior femení, que juga el dissabte contra el Roda, i també és un equip amb el que competiran per estar a la zona alta de la classificació també.
Sí, més que res per deixar enrere aquesta derrota única i aïllada, que esperem que continuï així. Per tant, pot ser interessant aquest partit, eh?
Sí, el sènior femení aquí a casa sobretot ha de marcar el ritme, no perdre cap partit, sobretot a casa, i recuperar-se de la derrota de l'altre dia, que va ser força dolorosa, i bueno, i seguir demostrant que porta una línia positiva i no allunyar-se amb una altra derrota, perquè ja sabem que això, dues derrotes aconseguides amb segons quines lligues, poden afectar molt la mentalitat de les jugadores.
Vosaltres normalment què els dieu als jugadors? Quan passa una cosa d'aquestes, quan hi ha un entrebanc tot de cop, normalment què els hi comenteu al vestidor?
Bueno, en el cas aquest tampoc ha sigut un entrebanc tan greu. L'únic és que sí que amb elles van sortir molt, molt motivades, sabien que era un partit important, i quan evidentment ho has donat tot i has fet l'esforç i hi ha hagut handicaps importants, com el fet que van jugar en una pista petita, que van començar a jugar a les 9:30, elles ja van fer tot l'impossible per guanyar i perquè volien mantenir la ratxa. Quan passa això i veus que l'equip ha lluitat, l'únic que has de fer és animar i seguir treballant el dilluns una miqueta més, està clar. No podem tirar enrere, i tant en masculins com en femenins, el dia que hi ha una derrota que és inesperada o que has lluitat, no més et queda que el dilluns treballar més, perquè evidentment encara et falta alguna
cosa. I tant que sí. Tenim encara més partits, evidentment, també jugar el Sots 21 contra el Manlleu, el Júnior Femení contra l'Argentona, són tot partits, evidentment, que podem anar a veure aquí, al pavelló, tant dissabte com diumenge, i fora de casa, en el cas de Júnior Femení, que se'n va cap a Argentona. Cap de setmana de castanyada, com dèiem, per tant, hi ha molt descans, hi ha festes entremig, és un cap de setmana una miqueta atípic, per així dir-ho, i també recordem, ja tenim algun partit aplaçat per aquí, abans estàvem parlant a micròfon tancat el dimecres dia 9, que hi ha un partit que va quedar aplaçat del sènior masculí, que l'hem de tenir en compte també, el recordarem la propera setmana. Però nosaltres l'únic que us volem desitjar, això sí, abans d'acabar aquesta crònica, és que vagin tot bé, tots els partits bé, que siguin molt positius pel Sant Celoni i també, evidentment, que passeu una molt bona castanyada.
Doncs moltes gràcies, i tot i que no n'hi ha partits dels petits, una cosa que és molt important és que durant la setmana sí que hi ha entrenaments que són molt importants. Llavors, això sí que ho hem de mantenir, perquè els partits és, evidentment, la prova de foc, però els entrenaments són tan importants com qualsevol partit.
I tant. Dit queda. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
Tal com ja avançàvem, hora de repassar tots els partits de la jornada. Comencem pels que podem anar a veure aquí mateix, a Sant Celoni, al pavelló. Dissabte, dos partits, tots dos a la tarda. 4:00, sènior femení, Roda. 5:45 de la tarda, Sots 21 masculí, Manlleu. I per diumenge, dos partits més. 6:45 de la tarda, sènior masculí, Bescanó. I 7:45 del vespre, júnior masculí, Círcul Catòlic Badalona A. Un únic partit el que es juga fora de casa, amb el Sant Celoni com a visitant. Dissabte, 5:45 de la tarda, Argentona, júnior femení.
Saltem ara cap al Club Vòlei Sant Celoni. El cap de setmana passat va acabar amb una sola victòria i 3 derrotes. L'infantil es va imposar davant el Tiana, però les cadets i les juvenils amb l'Edu Vòlei de l'Ametlla van perdre, igual que les sèniors amb el Trop Lloret. Per aquest cap de setmana només jugaran com a visitants les infantils amb el Lloret B diumenge a les 12 del migdia. Una cita important del Club Vòlei serà divendres vinent, el dia 4. A les 8 del vespre, al pavelló del Sot de les Granotes es portarà a terme la presentació dels equips per aquesta temporada i s'aprofitarà per entregar el premi a la jugadora més destacada del 2015-2016.
De nou, fem canvi d'esport. Hora d'obrir la porta dels estudis de Punt Set Ràdio a en Jesús Marín, entrenador i coordinador del Futbol Sala Sant Celoni. Bona nit, Jesús.
Bona nit.
Què tal estàs?
Molt bé, encantat una vegada més de poder estar aquí.
I nosaltres encantadíssimes que ens vinguis a visitar i que ens expliquis coses molt bones, com per exemple, aquest últim cap de setmana vam tenir 3 partits, un amb un resultat molt avoltat i a més va ser una guanyada.
Sí, sí, vam anar a Sant Cugat amb el cadet. Jo la setmana passada ja us ho vaig dir, atac total a Sant Cugat, eh? I vam complir la nostra part, vam guanyar 0-7. És un resultat, bueno, fa patxoca, no? Perquè hi ha una diferència molt gran de gols i perquè no s'ha encaixat cap gol, però bueno, els cadets ja van jugar a la mateixa línia que la setmana passada, no? El que passa que és això que parlem, de vegades la pilota vol entrar i de vegades la pilota sembla que té com una història d'amor o un romanç amb la línia de gol i no vol passar d'allà, perquè clar, si no, després la troba a faltar. I sí, per molt que tu insisteixis, aquella piloteta maca, pues...
No acaba de...
No vol fer el viatge, eh? Es vol quedar en allà. Però bueno, aquest diumenge no ha sigut així. Tot i el marcador avoltat, va ser un partit que va començar molt, molt igualat. De fet, les primeres ocasions clares van ser del Sant Cugat. Uh-huh. El que passa és que, bueno, que l'equip es va refer, vam demanar el temps mort que tenim i ens vam mentalitzar de, ei, nois, això s'ha de jugar, no s'hi val, bueno, no, o sigui, sense por, sense complexes, no? També estaven una mica afectats perquè el de la setmana passada va ser una mica exagerat, no? Atacar tant i que no entrin els gols fa perdre confiança, no? Després vas amb aquella por, no? Ostres, es tornarà a reproduir, tornarà a passar, a veure si ara també tornaré a fallar quan hagi de xutar, o sigui, i quan vam aconseguir treure aquestes pors, quan vam mentalitzar l'equip de que la por es queda a casa, tu pots tenir un resultat positiu, negatiu, però la por sempre a casa, vull dir, tu t'has d'atrevir, has de lluitar, has de jugar, has d'imaginar, somiar i creure i créixer dins del partit. Després, bueno, Després les circumstàncies seran les que siguin, però tu has d'estar allà i has d'estar cofó i has de disfrutar del que estàs fent. Uh-huh. Bueno, quan ja vam sortir amb aquesta mentalitat i ja no ens vam plantejar en cap moment si els gols entraven o no entraven, o sigui, dit d'una altra manera, els vaig dir que les nostres errades no ens podien enfonsar, vull dir, i que l'encert del rival tampoc, i viceversa. El desencert del rival i els nostres encerts tampoc ens poden relaxar, perquè si no... Dius, ostres, sí, ara hem ficat un gol, no? Però això és futbol sala, amb un gol no fas res, perquè en mig minut et poden ficar dos, no? Mm. Tampoc hi pot haver aquesta relaxació, no? Però no, ho van interpretar molt bé i a partir d'aquí van començar a apretar i van començar a fer un joc ja més reconeixible per part nostra i l'encert, pues, com reflexa el marcador, va ser superior.
Va arribar l'atac pirata i 0-7.
Sí, va arribar l'atac pirata i 0-7, sí, correcte.
Fantàstic. Després també hi va haver, en aquest cas, derrotes per un costat a la Vi i per l'altre infantil. Sí. Què va passar? Com ens ho expliques?
Bueno, aquests dos equips, l'infantil i l'Alaví, bueno, comencem per l'Alaví, van jugar tots dos al Sot, van jugar a casa. Bueno, l'Alaví, el resultat és 2-7, sí, van repetir marcador la setmana passada, no? Sembla que s'hagin abonat,
sí.
No, aquest.
Sí.
I també van repetir una mica història, perquè bueno, són uns nanos que de veritat l'Alaví fa patxoca veure'ls jugar, perquè ho fan prou bé, o sigui, no tenen aquest complexe, ni, no? Ja van bé amb el seu desparpajo, i toquen molt bé la pilota, i juguen bé a l'altre equip, i creen ocasions, i bueno, després el que els hi falta, que és el que marca la diferència amb el marcador realment, amb els altres equips, és rodatge. Mm. És rodatge, perquè quan tu no tens aquest rodatge, no tens contundència, o no, contundència no sé si seria la paraula, però no tens aquesta soltura a les àrees, no? Ni a l'àrea pròpia ni a l'àrea contrària, no? Quan estàs a l'àrea pròpia, igual fas un passe de més, o igual el que està xutant potser hauria de fer un passe de més i l'ha fet de menys, vull dir, et falta aquesta... No? Aquesta
s'han d'acabar
aquest,
de foguejar.
Sí, aquest bagatge. I quan estàs a l'àrea pròpia, que tens que defensar, doncs és igual, no? Aleshores, en comptes de treure una pilota, doncs, bueno, igual intentes jugar d'una manera determinada, que potser en aquella zona concreta doncs, hi havia altres solucions, però clar, és evident que com estàs aprenent, no coneixes que hi ha altres solucions. Mm. Fas el que, bueno, el que innocentment truqueus el millor i el més adequat, no? En aquest sentit, a les àrees els hi falta agafar fonaments, però precisament per això són alevins, i precisament per això estan començant, i precisament per això estem els entrenadors, que realment més que entrenadors nosaltres som formadors. Precisament per això estem allà, per formar-los, no? Per ensenyar-los i perquè puguin gaudir i disfrutar a l'hora que aprenen.
És a dir, d'aquí a res veurem aquest 2-7, però al revés.
Sí, segurament. Segurament. No, i abans d'acabar la temporada. O sigui,
sí.
Ells, si continuen aquesta línia... Això no és que jo sigui ara mateix fuster i
no, predica, però a la segona volta ja ho veiem, això.
Però sí, hi haurà una millora important perquè ja està allà. O sigui, ells ja estan fent un joc d'una manera molt especial, no? I ja tenen una interpretació del joc molt adient, no? Només mm-hmm. falten els detalls, no? La pràctica, no? La pràctica hacia el maestro, no? Que es diu, i ells estan en una edat molt tendra i és... Per ells és la seva primera experiència competitiva i, bueno, els hi falta aquest rodatge. Però el desparpajo, l'actitud i el joc ja el tenen.
I tenen de frase feta que ningú n'és ensenyat. Per tant, d'aquí a dos dies ja estarà. Sí, sí. Ho tindrem superat, segur.
Sí, jo sempre els hi dic, quan l'any passat els meus cadets eren infantils, no? I també vam viure una situació semblant, no? Vam estar una primera volta pues que pràcticament no vam guanyar cap partit. Vam guanyar 3 partits a la primera volta només amb l'infantil i, en canvi, a la segona volta només vam perdre 3. I no hi va haver màgia, Borràs pel mig, ni fitxajes d'invierno, ni sessions, ni... Simplement era això, una qüestió de rodatge i de mentalitat, de pensar, bueno, els rivals tenen una feina feta, aleshores tenen un nivell, i nosaltres partim d'un nivell que està una mica més a baix, però tenim un avantatge, és que nosaltres farem una feina, pujarem aquests graons de cop, i ells pujaran d'una manera més progressiva perquè la feina anterior ja la tenien feta, no? Mm-hmm. D'entrada els donen avantatge a ells, perquè t'has d'enfrontar i els petits detalls acaben decidint, però al final, quan tu ja has fet aquest salto olímpico, que dic jo, i ells venen a jugar un altre cop i no s'ho esperen això, ostres, es queden... Què ha passat aquí, no?
Per això sempre hi ha tantes diferències entre una primera volta i una segona.
Sí, sí, sí. És, no falla. És correcte.
L'infantil es va enfrontar contra el Montornès.
Sí, l'infantil tenia un partit difícil perquè els equips de Montornès... bueno, el Montornès té, pues, tornem a lo mateix, té un bagatge, té una solera, té una història... Tot i que el Montornès també estava patint a la Lliga, l'Alaví també és veritat que jo crec que el Montornès, després quan són primers partits sempre és enganyós, no? Perquè tu pots tindre les 3 primeres jornades i perdre les 3, i de pallissa, per entendre'ns, a nivell de marcador, no? I pensar, ah, mira, aquest equip, però és que no saps contra qui ha jugat, no? Potser aquests 3 equips, els que s'han enfrontat els 3 primers, el calendari ha volgut que siguin els 3 que quedaran primers, o que sí. Tenen més números de cada primers perquè ja tenen una... Jo trobo que el Montornès, els dos partits que havia tingut previs al nostre, eren partits difícils, eren partits de, dels complicats, de, contra equips que després, si no queden entre els tres primers, serà per algú estrany. I per això també venia amb mals resultats. Tot i així van vindre aquí i els nostres infantils van fer molt, 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 molt bona feina, tot i que el marcador no acaba de reflectir.
Home, 5 gols.
Sí, vam perdre 5-7, però és que la primera part perdíem 4-1. Això vol dir que el parcial de la segona part, els infantils nostres, que evidentment el parcial no compta perquè el que compta és el total, però en el parcial de la segona part els infantils van guanyar 4-3. Vull dir, van remuntar un partit, van capgirar un partit d'una manera adversa, sense perdre en cap moment l'actitud i sense perdre les ganes. Després tornem al mateix, als petits detalls. Els petits detalls de vegades ho canvien tot. Jo no vull desmereixer el Montornès i no vull que ningú malinterpreti. El Montornès va guanyar merescudament i va fer una feinassa impressionant. Però els nostres 5 gols van ser 5 gols molt elaborats, o sigui, van ser gols que la pilota pràcticament la toca tot l'equip, jugades al primer toc, moviments a l'espai. Per exemple, el 5è gol, no és que vulgui personalitzar, no? Però tenim a la Maria Glòria que juga de tanca i estava ella va començar la jugada, va obrir el camp, va avançar la seva posició, va tornar a rebre, el primer toc va pivotar cap enrere, es va obrir cap a una banda, la va tornar a rebre, la va obrir cap a l'altra banda, va entrar cap al mig, la va tornar a rebre i a la mitja volta li va ficar el gol de Canyo a l'altre porter, no? O sigui que és un gol que estèticament hauria de valdre per 5, no? dit així, no? I els nostres gols van ser molt així. I els seus, gols vàlids, molt bons, i s'han de ficar, i has d'estar allà. Però dels 7 que ens van ficar, jo trobo que va haver molts gols que són de mancança d'això, de la nostra pròpia fe, no? De ai, ara m'equivocaré, ara vaig una mica cohibit perquè no vull... No? I això també et juga en contra, no? Per exemple, els nostres porters, no? Sense anar més lluny, no? Són porterassos, però tenen aquest punt que, bueno, que és el primer en què competeixen, tenen aquesta por escènica encara, no? I aleshores, per exemple, el primer gol va ser una desgràcia total. Desgràcia no per el que va fer el porter, sinó per la mala sort, no? Li van fer un passe al porter, a la sessió, i el porter estava nerviós, la va voler controlar i va aixecar massa el peu i la pilota va passar per sota i va ser gol, no? Aleshores, ja has començat el primer minut, has fet un passe cap al teu porter i l'equip infantil, que és un equip nou, que s'ha d'adaptar, que té un rival difícil... Primer minut no ha passat res i tu estàs perdent 1-0. Tot i això, tant el porter, perquè, veus, això és important, els porters es poden equivocar i, de fet, es tenen que equivocar, no? Quan un davanter s'equivoca 5 vegades i encerta 3, és el millor del món perquè ha fotut un hat-trick. Uah, sí, bota d'oro, el número 1. Quan un porter fa 5 aturades espectaculars i s'equivoca una vegada...
Només compta aquella.
S'ho retratat perquè, ostres, t'han ficat el gol, no? Pues el nostre porter, el que es va ficar la primera part i li va passar això, en aquest cas, no només no es va venir a baix, sinó que va continuar jugant. Evidentment, des de la banqueta se'l va animar i se li va dir que, bueno, que no passava res, s'equivoca el que està al camp. El que està a la grada mirant el partit o el que està a casa no. Jugant a la PlayStation, aquest poc a dir té, saps? S'equivoca que estan allà i encerta el que estan allà. I igual que va fer això, amb el 4-1, l'última jugada de la primera part va ser un 2-1 contra el porter, i la va aturar. La va aturar, bueno, d'una manera magistral. D'aquelles... Jo estava veient el petit i pensava que jo no és que no tingui fe, però jo dic, bueno, això és gol. O sigui, el 99% de les vegades això és gol, no? I això et demostra que el nano, bueno, dintre d'això que parlem de la filosofia del nostre club, de que els nens s'han d'atrevir, han de ser valents, han de... Bueno, ell es va equivocar i aquest error, bueno, va costar que l'equip comencés a serrar molt, però ell no es va vindre a baix, en cap moment. També perquè cap company, que això és l'altra cosa que em va agradar, li va retreure res, tot el contrari. Els companys van anar allà, el van animar, el van abraçar, i van dir, no passa res, vull dir... I aquest és l'esperit. Després, bueno, el resultat 5-7, tu comences a serrar molt, tu... Per mi, ho vaig dir el primer dia, aquestes cosetes, que el porter no es rendeixi a passar d'aquesta errada, que els companys estiguin allà, que el recolzin, que tal, que ell després pugui continuar jugant amb confiança, que vingui el dilluns, com va vindre a entrenar, després totalment animat i tal... Per mi això és guanyar la Champions. A partir d'aquí... Ja l'altre, com acabem de dir fa un moment, la segona volta ja es notaran les diferències.
Els porters és això, o sigui, sempre estan una mica més pressionats, sí, psicològicament, sí. Han de ser molt més forts.
És injust, la posició de porter és molt injusta. Per ser porter s'ha de ser molt, molt, molt valent i s'ha de ser molt, 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 molt fort, perquè és la posició més injusta del futbol sala i del futbol 11.
Sí, sí, és desagraït. Totalment.
Sí.
Propera jornada, a veure què passarà aquest cap de setmana. Tenim diferents partits a Sant Celoni, se n'hi juguen dos, l'un dissabte, l'altre diumenge, i com a visitant en tenim 3.
Sí.
Comencem per on? Pel que hi ha a casa, et sembla?
Vale, comencem per ordre el dissabte.
Vinga,
el dissabte a casa juguen els petits, els prebenjamins, contra la Unió de les Fonts. I bueno, és un partit que en principi començarà a les 4 de la tarda i bueno, aquests partits jo sempre dic el mateix, quan juguen els més petits, més maco impossible, perquè no hi ha aquestes...
S'atreveixen amb tot.
Correcte. Ells no tenen por de res. I, de fet, hauria de continuar així, no? Sí que s'ha d'evolucionar i s'ha d'aprendre i un ha de tindre una mesura del que fa, però les pors... O sigui, a mi em fa moltíssima gràcia quan la gent, per exemple, diu vaig a jugar d'aquesta manera determinada. Diu, això és molt arriscat, no? I tu penses, molt arriscat? Vull dir, què vols dir? Que algú caurà per un precipici i jo no m'he adonat? O, vull dir, estem a una pista, hi ha una pilota... Ha... O sigui, arriscat per què? Perquè potser estic deixant una mica més d'espai a la meva esquena i... Per mi això no és arriscat, per mi això és jugar. Per mi arriscat és perquè després em fa gràcia, no vull ficar la vida de ningú, però de vegades hi ha gent, aquests mateixos que et diuen això és molt arriscat, igual estan conduint a la C35, tenen pressa, tenen dos cotxes davant i fan un adelantament. Això és arriscat. O sigui, aquí sí que estàs arriscant, nano. Que aquí igual tenim un problema. Però a un partit de futbol, perquè tu vols anar ja a per totes i a pressionar una mica més a dalt, o perquè el nano, pues, com és petit i té este desparpajo, es posa a regatejar ja la línia de mig, això és arriscat? No, això és futbol, això és maco. Arriscades són unes altres coses. I per això aquests partits a mi m'agrada molt, i si jo, si algú té aquest dissabte a les 4 ganes de disfrutar de veritat, sense, sense prejudicis i sense resultats, i sense, pues estaria bé que s'apropés al SOT i animés, ja que està i s'apropa, animés als prebenjamins del Sant Celoni, que segurament no el decebran.
Perfecte. Si no, una altra oportunitat és diumenge dia 30, 12:45 del migdia, que el cadet jugarà contra el Vic.
Correcte. Partit complicat. El Vic, a la classificació ara mateix, nosaltres estem quarts, ells estan primers. Hi ha un punt de diferència entre ells i nosaltres.
Aleshores ja no val ni primer ni quart, eh?
No, amb un punt de diferència no. I a més, tenim números molt semblants. Nosaltres hem encaixat 6 gols, ells també, però ells s'han ficat 10 i nosaltres hem ficat 14. Bueno, sembla a priori un partit apassionant. Un partit apassionant. I en aquests partits... que classificatòriament la diferència no és tan gran i tot i que nosaltres hem ficat més gols, bueno, ells s'han encaixat molt pocs també, acostumen a ser partits que... Home, jo com a entrenador ho patiré, eh? No vull enganyar ningú, jo com a entrenador patiré, però si fos espectador són partits macos de veure, perquè segurament nosaltres, com sempre, no renunciarem a res, vull dir, encara que ells vagin primers i nosaltres quarts, sigui un punt de diferència i sigui una oportunitat maquíssima per nosaltres per escalar posicions, la filosofia no canvia. Nosaltres no tenim un equip de futbol, tenim un vaixell pirata i el vaixell pirata sempre va a l'abordatge, vull dir, no, aquí no hi ha dubtes. Aleshores, l'espectacle serà molt, molt maco perquè, a més, l'altre equip tampoc ens regalarà res, vull dir, i tampoc estan en aquest punt de la classificació perquè algú els hagi regalat res amb ells. Vull dir, ells també faran una feina el millor possible i competiran al 1000 per 1000. O sigui que serà un partit trepidant.
Sí, sí, cap de setmana de castanyada, ja ho dic, unes quantes castanyes contra la porteria contrària i ja està. Cap problema, endavant. També tenim 3 partits en aquest cas com a visitant, és a dir, marxeu de Sant Celoni, us n'aneu cap a Malgrat, cap a Parets. A veure, com ho fem això? Bueno, comencem per dates, no? Dissabte, dia 29, sí. A 3:15 del matí, l'Alaví contra l'Interesportiu Malgrat.
Sí, correcte.
Com ho veus?
Bueno, l'Interesportiu Malgrat, tornem un altre cop, no? Els equips tenen molta solera i aquest, el Malgrat, sense anar més lluny, el sènior del Malgrat està a primera divisió catalana. Vull dir, ja tenen una trajectòria, hi ha una feina, la base sempre està molt ben cuidada, o sigui, serà un partit difícil, però dels que a mi m'agrada anomenar... Partit difícil és el que diria tothom perquè és el que es veu, no? Però a mi m'agrada dir-ho d'una altra manera. Serà una oportunitat molt maca pels nostres alevins per aprendre, per créixer i per continuar competint de la manera que ho fan. Evidentment no sé quin serà el resultat. Espero que guanyin perquè tornem a lo mateix. Tot i que el resultat no és el primordial, estan en etapa de formació. A mi m'agrada guanyar. No t'enganyaré, eh? Vull dir, no, ara no et vendré jo aquí una moto que no és. Però ells gaudiran d'una oportunitat molt maca perquè els equips de Malgrat acostumen a tindre una filosofia de joc també molt treballada, molt tècnica i, bueno, serà un aprenentatge important. Si els alevins van amb el seu tarannà de divertir-se i jugar sense complexes, independentment de quin sigui el resultat, el partit serà maco, molt maco de veure.
I que quan no hi ha absolutament res a perdre també es pot jugar molt diferent.
Bueno, quan no hi ha absolutament res a perdre vol dir que ho tens tot a guanyar.
Per això mateix, s'ha d'aprofitar, clar que sí. I els sèniors?
Els sèniors redebuten perquè, clar, van debutar i han estat 15 dies aturats, sí? Dues jornades perquè són retiradors equips. Els sèniors redebuten a la Lliga i debuten fora de casa perquè serà el primer partit que jugarem com a visitants amb aquest sènior. I juguem a Girona contra els Sords del Gironès. Bueno, al principi serà un partit complicat perquè ells venen més rodats. Ells han pogut jugar les jornades aquestes prèvies que nosaltres hem estat aturats, tot i que d'entrada classificatòriament semblen un equip feble, perquè els partits que han jugat s'han saldat amb derrotes i han sigut derrotes una mica avoltades. Jo sempre dic el mateix, ningú, absolutament ningú, regala res. I precisament si també ho fa més difícil o més perillós, entre cometes, és si un va amb la predisposició, ah, bueno, mira, han jugat dos partits, un va, els han ficat 8 gols amb un, 11 o 12 a l'altre, això ho tenim fet. Ui, nano, aquí patirem de valent. Perquè jo em poso a la situació de l'altre equip. Jo jugo dos partits, no em van bé, els perdo d'una manera voltada i estem parlant d'un sènior que ja és categoria de rendiment. Segurament jo el pròxim partit aniré per totes, vull dir, torno al mateix, no tinc res a perdre, però tinc molt a guanyar i el primer que haig de tornar a guanyar és la meva pròpia autoestima. Aleshores, jo crec que el seu tarannà de sortida serà sortir al 200%. Si tu surts amb confiança, si tu surts, bueno, han perdut d'aquesta manera, d'aquella altra, tu ja no estàs sortint al 100%, estàs sortint al 50 com a molt i aleshores el partit canvia. Així que sí que té una doble dificultat, no? Redebutar i després que, per sort o per desgràcia, tots els jugadors tenen mòbils i tenen internet i tenen accés, no? a classificacions i resultats d'altres equips i bueno, s'ha de treballar molt perquè ningú regala res i hem de respectar sempre l'esforç que farà el rival, que segurament serà molt, molt, molt i molt gran perquè no voldran tornar a perdre.
I diumenge tenim l'últim partit que es fa fora de casa, que és en aquest cas el Parets contra l'Infantil.
Partit molt, molt, molt complicat. A més, el Parets és el líder de la Lliga. Uh-huh. Classificatòriament parlant, si un mira la classificació, d'entrada representa que hem perdut, d'entrada. I ho dic així perquè no estic d'acord. Perquè jo crec que sempre que, bueno, classificatòriament parlant, el nostre equip, bueno, acaba de començar, és un equip novell, és un equip que ha d'aprendre moltes coses, que necessita molt rodatge, que necessita... Però és un equip que juga molt bé, juga molt bé, juga molt, molt bé a futbol sala. És a dir, ja he explicat fa un moment un gol del 5 que van ficar l'altre dia i no va ser un gol fortuït. Vull dir, ells ja juguen a fer aquest tipus de gols i cada vegada els hi surt millor. I nosaltres tornem a lo mateix. Evidentment el resultat serà el que serà i jo no sé quin serà, perquè no veig el futur. Però si veig que competiran. I si veig que no sortiran allà amb la idea de ah, bueno, és que hem començat i com encara no hem guanyat, anem últims i ells van primers, hem perdut. No. Ells sortiran allà dient, ei, no seria maco que el primer partit que guanyem el guanyem a casa del líder?
I tant.
No seria, no seria d'allò de recordar durant molt de temps això? No seria algo que fa patxoca? No seria algo que fa molta il·lusió? I amb la il·lusió, que és amb el que juguem nosaltres, la il·lusió, l'atreviment, la valentia, jo crec que no hi ha fites impossibles. I no seria una excepció pas aquest diumenge.
I el Parets com juga?
Bueno, el Parets són equips contundents, diguem-ho així, o sigui, són equips molt solvents, tenen molta feina feta, molt bagatge. El Parets és un altre equip que el sènior, ara no vull badar, però crec que està a divisió d'honor. Vull dir, és un equip que ha fet molta feina durant molt de temps i molt ben feta. O sigui, saben molt bé el que s'han de fer. Són equips que acostumen a ser bastant directes, és a dir, tenen una concepció del joc molt directa, molt de velocitat, molt vertical, sí? Saben molt bé com tapar els espais. Evidentment, estem parlant d'una categoria infantil. Aquestes nocions estaran per treballar una mica més que les categories de sèniors. Però és evident que amb la feina que ells fan, els seus infantils tindran molt, molt clar com han de jugar, tindran molt clar com tapar els espais, esperar i sortir molt ràpid al contraatac amb això, amb jugades molt vertiginoses, gairebé un dos tocs plantats a porteria, sempre en superioritat. I bueno, això fa un partit d'entrada difícil, però també maco, no? Perquè si els nostres fan el joc que ells també saben fer, que és esperar, quan l'altre equip té la pilota, pressionar ben a dalt, tapant els espais correctes, quan el Parets vulgui sortir molt ràpid, si estem tot lo murris que hem d'estar, tot lo pirates que hem de ser, tallarem aquella pilota, no sabran com perquè esperaran, no? Per una sèrie de circumstàncies, de mecanismes que ja tenen interioritzats, que aquella pilota tenia que arribar a un lloc concret, hi ha una sèrie de jugadors que ja han iniciat una sèrie de moviments que quan tu hagis tallat aquella pilota concreta no podran rectificar i aleshores l'avantatge serà teva un altre cop. Sí, bueno, serà un partit interessant. Serà un partit interessant també d'aprenentatge i per veure coses diferents.
I diferent també serà la presentació. Quan feu presentació? Teniu dates ja?
Està previst fer-la el dia 12. I dic previst perquè bueno, s'ha d'acabar de matitzar, perquè tornem a lo mateix, amb la competició ja començada, intentem sempre mirar que sigui el més adient possible, perquè totes les famílies i tots els jugadors no s'ho perdin, puguin gaudir d'aquesta presentació, que al cap i a la fi és la seva presentació, vull dir, és el seu moment, és el seu dia, és la seva festa, no? I és evident que nosaltres des del club intentem i intentarem que la data sigui el més adient per tots, perquè tots puguin gaudir d'aquesta festa. Així que, en principi, si no hi ha cap canvi i podem concretar que totes les famílies i els jugadors poden venir i assistir, serà el dia 12.
Perfecte. És més que res perquè si ens ho anem anotant a l'agenda i aquest dia no es pot fer res més.
Ah, bueno, jo soc una mica passat, jo aniré recordant.
Ah, perfecte. Doncs així cada setmana, eh? Cada setmana quan acabem la crònica de què és el que ha passat al cap de setmana i fem una miqueta de prèvia del que ens ha d'arribar, ens ho vas recordant.
Sí, sí, jo soc del futbol sala Sant Celoni i com els nostres equips, jo soc insistent. Els nostres equips insisteixen, ataquen, insisteixen, ataquen, però jo igual.
Doncs perfecte. Nosaltres encantadíssims que ho vagis fent, eh? O sigui que sempre que vulguis. Jesús, que moltíssimes gràcies.
Ah,
moltes gràcies de ser aquí amb nosaltres una setmana més i t'esperem divendres que ve. Recorda't, presentació. Sí, sí,
sí, sí.
12, eh?
Sí, sí, sí.
12.
No ho oblidaré.
12. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Avui tenim amb nosaltres en Joan Garcia del Club Ciclista Sant Celoni, que ens ve a parlar d'una de les seves cites més emblemàtiques que teniu en el club sempre per aquestes dates. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit, Gemma. Sí, sí, aquí estem ja una altra vegada, un any més, són 17 anys ja, serà la 17a edició i bueno, seguim amb la il·lusió de sempre. Això no canvia, de moment no canvia.
Oh, ja està bé, eh? Home, la Montnegre BTT, això, sí. El que deies, 17a edició, Déu-n'hi-do. Sí. Hi ha algun canvi important?
No, de fet, no hi ha canvis importants. O sigui, mai és igual, el recorregut ja ho sabeu, no és mai igual. La zona sempre és compartida, sempre és zona Montnegre, Olzinelles... Bueno, tota aquesta part que sempre amunt i avall, no hi ha grans llargues pujades, no hi ha llargues baixades, però quan baixes saps que després tens que tornar a pujar. O sigui que... però clar, tenim una zona amb boscos molt, molt macos, una zona que bueno, tots coneixem i que sempre hi ha racons nous. Sembla mentida, amb els anys que fem, que encara sempre apareix algun raconet nou, que em sembla que allà hi ha un camí que es va fer servir fa no sé quants anys, vaig a virar i res, quatre bardisses fora i dius, si aquí hi havia un camí.
Sí, sí.
No, està bé, molt bé.
Dos recorreguts hi haurà.
Sí. Són el recorregut curt, són uns 22 quilòmetres, i el recorregut llarg. Aquest any, a diferència de l'any passat, era un recorregut, diguéssim, era un bucle extern i el petit anava per dins. Aquest any comparteixen quasi tota la ruta. El recorregut curt es desvia en un punt al quilòmetre 17 del llarg, i els del llarg continuaran, i els del curt els hi quedaran 5 quilòmetres després del desviament, que a la seva vegada els del llarg després empalmen amb aquesta part, ja quasi al final també, que els hi quedaran 3 o 4 quilòmetres. O sigui, tota l'última part també és compartida. Tant un com l'altre són exigents a nivell físic, perquè la zona és com és, però bé, a l'inici és la part més... On es comença a pujar més. Primer hem de guanyar una miqueta d'alçada, després ja es va treballant pel mig de les muntanyes.
Sí, sí, és a dir, que hauran d'escalfar una mica els participants,
sí, perquè
si no es trobaran ja encallats d'inici.
És el que diem nosaltres, dic, o escalfes una miqueta al principi o escalfes per la força. No et queda una altra.
En principi hi ha la limitació de 600 inscrits.
Sí, vam limitar... a 600 perquè creiem que ho podem gestionar, tenim l'espai per fer-ho i després tampoc és una cosa que puguem, no volem tampoc massificar perquè després és molt incòmode per tothom, sempre hi ha algun punt que ja tot i això sense ser tanta gent amb 400 i 450 sempre hi ha algun punt una mica que hi ha alguna acumulació de gent, això és inevitable, sempre hi ha del punt del pas ample al pas estret que per molt bé que ho facis, sempre hi ha algun lío. Els que venen més de la meitat cap enrere acaben enganxats.
Hi ha l'embut, no?
Sí, després ja queda ordenat, en un punt o un altre. D'aquesta manera, aquest any, bueno, hem intentat tenir un tram perquè es pugui estirar alguna més tota la gent i pensem que no hi haurà tant de problema com va haver amb algun punt l'any passat.
D'aquestes 600 inscripcions, em deies abans de començar a gravar, que sí. Poques en queden de lliures.
No, ja no n'hi ha. Avui ja el ritme que anàvem d'inscripcions aquest passat cap de setmana i dilluns, ja no... Si queden 4 o 5 és un miracle.
Sí, sí, és a dir, que aquí la gent s'ha d'espavilar ràpid.
Sí, sí, sí. Sí, t'has d'agafar el calendari, has de decidir les proves que vas I bueno, el mateix que fem nosaltres, clar, nosaltres també anem a altres puestos. N'hi han proves que en unes hores, en 6-8 hores, ja han esgotat inscripcions. Altres no, altres tens un marge potser d'una setmaneta o dos. Nosaltres vam obrir inscripcions a mitjans de setembre i bueno, va començar de cop, ja vam tindre 50-100 inscripcions molt ràpid i la resta s'ha anat fent a un ritme molt regular, vull dir, i ja i hem arribat al tope. Vull dir. Tot això ajuda molt saber la gent que et vindrà.
Clar.
Et pots gestionar millor, pots fer tot el tema de compres, de menjar, de samarretes, tot això t'ajuda molt.
Clar, organitzar la logística que sí. Suposa ha de ser complicat.
Home, és complicat, clar. Has de decidir quants plàtans es menjarà cada un, quanta aigua beuran, si farà fred, si farà calor, l'isotònic, que si les barretes, que si, bueno, els fruits secs, que les botifarres, és que no, són moltes cosetes, són coses que quan les trobes dius, bueno, allà estan, sí, però tot això s'ha tingut que preparar i organitzar molt abans.
Clar, i que l'últim no es quedi sense.
Bueno, això és important també,
clar.
És important, perquè normalment els primers no els hi fa falta.
Però els últims sí.
Els últims sí.
Ja passa, ja.
Això passa en totes les proves,
sí.
Running, ciclisme, totes aquestes proves, totes aquestes proves on es va patir, sempre és així.
Sí, sí, necessites allò, els avituallaments són esperats.
Sí, sí, encara que sigui per la moral, però...
Sí, 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 de dir, ja he arribat almenys fins al primer avituallament,
sí, i tant,
no?
I tant, i tant.
Aquí n'hi hauran diversos, tant a la llarga com a la curta?
El primer avituallament el trobaran sobre el quilòmetre 13. És un avituallament que es pot considerar com doble. Es passa un cop i es fa un altre bucle i es torna a passar per darrere de l'avituallament al quilòmetre, ve a ser el quilòmetre 17, algo així. I és un avituallament que, bueno, el pots agafar al quilòmetre 13 o el pots agafar de tornada. Això, tant els de la llarga com els de la curta passaran dues vegades per aquí i a sobre els de la llarga tenen un altre avituallament sobre el quilòmetre 23, 24, algo així. I allà, a partir d'allà, doncs, ja cap al final, tindran, bueno, els avituallaments, doncs, el de sempre, tindrem una miqueta de frita, si tenim segurament algú de xutxes, que ara es porta molt, bueno, cosetes que ajudin, beguda, tindrem isotònic, aigua i algú de Coca-Cola, també. I a l'arribada, doncs, ja està, a l'arribada la botifarra tradicional, la cerveseta i el que es vulgui, ja està.
I els comentaris de com han anat,
sí, home,
unes i les altres experiències.
El cachondeo típic, la gent explicant el seu, cadascú haurà viscut d'una manera o d'una altra la seva prova, que tothom quedi content, és el que esperem.
La cita serà el diumenge 13 de novembre.
13 de novembre.
I la sortida la fareu a quarts de nou del matí.
A 2:15 del matí, des del pavelló d'allà del Sol de les Granotes, allà tindrem tot. Sortida i arribada allà, com cada any, i bé, ja ens tocarà treballar tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, jornada completa.
Clar, anar senyalitzant el recorregut.
També, el recorregut anirà senyalitzat mixta aquest any, farem servir les fletxes que fem servir sempre i marcarem també amb cinta, amb alguns trams, perquè el tema de les fletxes a vegades hem estat marcant el dissabte i se'ns ha desmarcat algun tram i això ens porta molts problemes.
Clar.
Perquè, bueno... I volem que d'una manera o d'una altra tindreu controlat. Llavors, entre un marcatge o un altre i les motos que verificaran el recorregut, esperem no tindrà problemes. Sempre hi ha algun graciós que...
Que es perd.
Sí. No, es perd perquè et treuen una senyal, un parell de senyals d'una cruïlla o te les giren
i ja està.
Un any ens ho van fer a la zona de Calparaire, que la gent havia de tornar, diguéssim, cap a Montnegre i ens van canviar algunes fletxes i menys mal que anava un del club que es coneixia el recorregut i va arribar de seguida i els va canviar perquè enviaven a la gent cap a Sant Iscle de Vallalta.
Tros.
Una gràcia que, bueno, se la podien haver estalviat. Però,
sí, clar,
bueno,
perquè...
Perquè per sort ho vam solucionar, però...
Clar.
Coses d'aquestes. L'any passat, mira, vam marcar un tram a la zona de prop de Can Puig de Mi, aquí a Vallgorguina, i tal com anàvem marcant, anava algú darrere desmarcant. I quan ens vam donar compte, bueno, pues, ens havien tret un tram de 2 o 3 quilòmetres.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, refer un altre cop la feina, que... i encara perquè us en vau adonar.
Clar, I és, això, bueno, és una falta de respecte gran per la feina que fem i per tot, i bueno, no sé, hi ha molta gent implicada, treballem molt i al final som els que som un grupet, que som els que tirem endavant amb tot això, però després tenim tota l'ajuda de molts socis del club i amics, i bueno, al final movem 80-90 persones d'organització. Clar, això és una feina de tots.
Sí, sí. Clar, i molts de vosaltres no podeu competir perquè esteu
no,
organitzant-ho i no. Fent que tot rutlli bé.
No, clar, ja ens agradaria també participar. Hem fet el circuit, està bé, ens divertim, i ens el coneixem, que també és un avantatge. Dius, almenys, però clar, aquest dia ens toca treballar pels altres, que bueno, ho fem encantats. La veritat és que si no, no ho faríem, estaríem ja tants anys, cada any aquí... Aguantant l'espelma aquesta.
Sí, clar, aguantar una cursa 17 anys, sí, déu-n'hi-do.
Sí. Han canviat moltes coses. Jo a la presentació de la cursa d'aquest any ho deia. Dic, hi haurà gent que no li semblarà gaire. Dic, però si pensem que fa 17 anys quasi bé no teníem el mòbil, les bicicletes eren de ferro i d'alumini, el carbono quasi bé ni es veia, els tipus de freno, les suspensions, quantitat de coses que han canviat en 17 anys amb la nostra vida i amb l'esport, no? Ha canviat moltíssim. Vam començar d'una manera, el tipus de roba, tot, portes una roba tècnica ara que vas amb una malleta i no passes fred, i abans anàvem amb 6 capes i encara ens
teníeu
glaçàvem.
Fred, sí,
que,
sí.
Clar, això és així. Esperem fer el 20 aniversari, fer el 25 aniversari, veurem
si encara
es deixen. Bueno, la veritat, mira, tant Diputació com Ajuntament sempre ens van ajudant, ens anem entenent, i bueno, Diputació verifica el recorregut, ens ha fet fer algun canvi, i en això estem, de retocar alguna zona una mica, perquè bueno, hi ha un tema de l'itinerari, l'itinerari de peatón, bueno, aquest itinerari que s'ha fet, que bueno, intentar no tocar-lo el menys possible. Bueno, estem fent alguna variació que no ens afecta gaire, ho podem solucionar i ja tenim alguns de la colla treballant-hi.
Sí, sí, acabant de fer els últims detalls.
Sí, sí.
Molt bé. Home, doncs déu-n'hi-do, eh? I a més és el que dèiem, tenir 600 inscrits i tancar inscripcions setmanes abans de la competició, ostres.
Ajuda, no és el que diem, hi ha prou feina tens, amb això doncs vas més tranquil, vas més organitzat, i el que dèiem, que ningú es quedi sense res, que no faltin coses, perquè altres moments o altres anys doncs et guies per l'experiència que tens o bueno, doncs fas funcionar la bola de vidre, però clar, la bola de vidre...
Funciona fins a un límit.
Clar. Sí.
Molt bé.
Bueno, res més. Jo en principi vull agrair a tota la gent que ens està ajudant, als col·laboradors, cases de ciclisme, Nutrisport, gent que ens està fent un cop de mà també amb tot això per donar més ambientillo a la prova. Tindrem un sorteig d'obsequis pels participants, aleatori, bueno, que sempre, doncs mira, un s'endurà potser doncs, uns manguitos, un altre s'endurà un fuet, hi ha una mica de tot. I res, doncs esperem el dia 13 de novembre, a les 8:30, a veure com va tot.
Anirà genial, segur. Ja ens vindràs i ens ho explicaràs,
sí, home,
després,
sí.
A veure les sensacions farem, i tot plegat.
Farem balanç i veurem a veure per l'any que ve. Que ja per l'any que ve ja tenim alguna part del circuit pensada. Vull dir que és que ara ja sobre la marxa que vas preparant ja...
Vas
ja
veient altres coses
ja
i
veient,
dius...
Clar.
Això està bé, que la màquina no s'aturi.
No. A més, l'any que ve el Club Ciclista 2017 farà 40 anys. El Club Ciclista va ser fundat el 1977. Serà el 40 aniversari. Bueno, mirarem a veure si podem fer alguna coseta diferent, també.
Home...
Ens hem de pensar, encara.
Teniu temps, encara uns mesos els teniu.
Sí.
Perfecte, sí, doncs sí. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i bueno, ja ho sabeu, esteu convidats a passar per allà i veure l'ambientillo i vosaltres mateixos.
Vindrem.
Perfecte, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Passem a parlar del Club Patí Sant Celoni. Resultats dels partits del cap de setmana passat. Dos jugats a Sant Celoni mateix, un a fora. Partits com a local. Prebenjamí B, 0, Vilassar, 3. Alaví, 7, Barberà, 9. Partit com a visitant, Vilassar, 8, Benjamí, 5. I mirant ara cap endavant, aquest cap de setmana tots els equips descansen, a excepció dels veterans A, que juguen avui mateix. D'aquí a molt poc, de fet. A les 10 de la nit podem anar al pavelló de Sant Celoni a veure el Veterans A, Congrés A. I així donem suport a l'equip de casa. Tenim novetats també del Club Karate Just. Les explica en Joan Antoni Just, el sensei del dojo saloní.
No sé si te'n recordes que fa més o menys 15 dies o 20 dies van cridar uns nanos del nostre club, la Federació Espanyola,
sí,
per fer una preselecció pel Mundial, el projecte mundial del 2017. Llavors, d'aquests nanos que van anar, el cap de setmana passat van triar un competidor nostre, que és Sant Jordi Valdivia Miranda, perquè anés a una concentració que feia la selecció espanyola a Toledo, a un poble que es diu Mora. Llavors la selecció viatjava allà perquè es fa un torneig a nivell internacional i llavors la Federació Espanyola, amb el Jordi inclòs, participava en aquest campionat per una mica valorar i començar a comprovar qui són les peces ideals per participar al Mundial de l'any que ve.
Uh-huh.
Llavors aquest nano va participar en la modalitat de comitè i va quedar medalla d'or.
Carai!
Sí, estem molt contents perquè va guanyar els 6 combats. Era un pes que no era el seu, sinó eren dos pesos superiors al seu, però el tipus de campionat a vegades fan aquestes coses que posen per aglutinar més gent amb els pesos, el que fan és una mica distorsionar les categories i en fan més de 5 categories, en fan 3. Llavors ell és un nano que està a la categoria de menys de 52 i en aquest cas va participar en nanos més grans que passaven menys de 63. Però bueno, va fer uns combats espectaculars i va quedar primer al campionat de Ciutat de Mora a la província de Toledo.
Home, doncs això és ja molt bon senyal, no?, pel tema del que dèiem de les preseleccions.
Sí, és molt bona senyal primer perquè va fer medalla d'or i després el més important és que va fer-ho amb dues categories superiors al seu pes. Vull dir, que amb el seu pes no hagués tingut encara menys problemes i amb el món de les arts marcials o d'esports de contacte els pesos són molt importants perquè determina una mica quin és el nano més alt o més fort i llavors perquè cada competidor estigui ubicat amb una categoria que li correspongui per pes i envergadura fan els dos pesos i normalment va de 5 en 5 5 quilos a 5 quilos i llavors la selecció nacional està molt content amb ell perquè en cap moment se li va notar que estava molt desubicat de la seva categoria i va fer uns campionats espectaculars. La final la va guanyar 4-1 amb una superioritat total. I, bueno, i creiem, tenim bones sensacions de que pugui tindre opcions d'anar a aquest Mundial.
Val, encara no sabeu res oficial.
No, ara estaran treballant. Ara el més important és que a la propera, que tampoc ho sabem perquè ells ho determinen, van fent contactes amb federacions properes com França, Portugal o Anglaterra i suposo que està a punt de cara a una d'aquestes a nivell internacionals i llavors si el truquen aquesta té moltíssimes possibilitats de començar a formar part d'aquesta selecció nacional.
Home, això seria fantàstic. I dels altres quatre que hi van anar-hi més, no se sap res, però tampoc...
No, també és veritat que en Jordi és el que va fer la millor preselecció o la millor entrenament d'aquest tipus. Els altres sí que van guanyar combats, però van empatar un. Tots van guanyar un i van empatar l'altre. I llavors no era el perfil que ells ben volien. I llavors ells, si guanyes dos combats en fas dos més, i llavors tenen com un protocol de selecció. Això no vol dir que en qualsevol moment els puguin trucar. I després aquesta és la porta que ells fan preseleccions. I llavors en aquestes preseleccions ells comencen a valorar quin hi ha. I després hi ha la porta d'entrada gran també per aquesta selecció nacional, que és ara el dia 25 de novembre es fa el campionat d'Espanya i llavors amb aquest campionat si quedes primer o quedes ben classificat també tens una porta oberta a aquesta selecció. O sigui que hi ha aquestes dues pautes. Bueno, de fet hi ha tres camins per estar a la selecció per aquest Mundial. Una, els que ja participaven l'any passat o fa dos anys, es tenen en compte, no vol dir que no siguin places movibles. Després els que han anat triant amb aquestes preseleccions que hem participat nosaltres i que després ja participen en algun campionat internacional a nivell estatal. I després l'altre és com un passatge directe és quedar campió d'Espanya. Si quedes campió d'Espanya, després et miren molt amb lupa i llavors si has, i el teu perfil s'hi quadra, també tens una altra entrada a l'equip. O sigui que de moment no està tancat perquè és altres tres participants que van participar, quatre, però de moment aquesta prova era una de les importants per desenvolupar. Nosaltres estem esperançats que el campionat d'Espanya farem un bon paper i d'aquí puguem intentar robar una plaça.
Exacte, és a dir que aquí...
Assolir una plaça.
Aconseguir directament, ja està. Val, doncs, ostres, de moment les progressions que fa en Jordi ja són molt positives i sembla tot que es vagi encarant a poder formar part d'aquesta selecció.
Sí, jo crec que sí. Jo a més, perquè tinc de quan en quan parlo amb Madrid i amb la direcció tècnica, necessiten un nano amb aquestes qualitats, amb aquest pes petit, que és un pes més baix que hi ha a la secretaria i a cadet, i jo crec que amb aquest pas, que amb aquest campionat que demà hi ha d'or, amb aquests competidors més, de més pes que hi ha més envergadura, jo crec que ha fet un pas gegantí per poder assolir amb una plaça de l'equip nacional.
Clar. Clar, clar, doncs escolta, esperem que continuï així, que si el criden doncs ja ens ho diràs per fer les altres competicions que ens has comentat, i si hi ha qualsevol altra notícia de qualsevol altra karateca, endavant.
Aquest cap de setmana estava un intercomunitari. Els que van classificar, els que van fer pòdium a Catalunya, fa dues setmanes van dir en un entrenament al CAR, que ja t'ho vaig comentar, que ja era cada 15 dies o cada setmana ja es feia un entrenament, van fer un entrenament al CAR de preselecció. Nosaltres teníem 8 nanos classificats amb aquesta preselecció i la vam fer, i aquesta setmana ens ha arribat els que van a aquest intercomunitari, que és un intercomunitari que es fa a València. Aquí la Federació Catalana és com si fa com una mena de campionat entre algunes federacions que són properes a Catalunya. En aquest cas serà la valenciana, l'aragonesa, Castilla-La Mancha, la madrileña i la nostra. Llavors aquí s'emporten uns quants nanos de que han estat campions o segons o tercers del campionat de Catalunya, i després d'haver passat la primera preselecció, aquí van uns quants d'aquesta preselecció. O sigui que anaven quatre a la preselecció, primera anaven quatre de cada categoria, aquí ja només van dos de cada categoria, i d'aquests dos sortiran o dos o un, probablement, que aniran al campionat d'Espanya que se celebra a Sant Andreu de Tenerife. El nostre club, dels 8 que portaven, han triat 7.
Ah,
sí que la història està molt bé, o sigui, el plantejament ja és ideal per nosaltres. Han triat el Marcel i Cru Monter, han triat a la Eva Cano García, a la Laura Pino Fonollet, a l'Isaac Correa, al Joan Just, aquest nano, al Jordi Valdivia Miranda i a l'Alba Company Costa. Aquests 7 nanos, dissabte, amb aquest intercomunitari a Xesta, de la província de València. I aquí, depenent dels resultats que facin, doncs aquí determinaran qui són d'aquests nanos i la resta de la federació, component de la Federació Catalana, quins són els competidors que participaran a Espanya.
Perfecte. Home, doncs així ens tenim números que algú o altre, o tots, passin aquest intercomunitari i que, per tant, aneu cap a Tenerife.
Sí, jo crec que aquest és important, aquest intercomunitari, perquè a vegades fem la intercomunitària amb la federació valenciana i l'aragonesa, que no són gaire fortes, no són les més fortes en relació a Catalunya. Però aquest any han incorporat Castilla-La Mancha i sobretot la madrileña, que la madrileña és una federació molt potenta. Jo crec que els que facin un bon paper a aquest intercomunitari dissabte, gairebé segur que aniran a Espanya, perquè vol dir que guanyar combats a competidors de la federació madrileña vol dir que et posa en un nivell de possible pòdium a Espanya, no? I suposo que aquest serà el pas definitiu per aconseguir aquestes places.
Doncs a veure com va dissabte, que esperem que vagi molt bé, i que d'aquests 7 karateques que ens has dit d'aquí de Sant Celoni, molts o tots puguin passar aquest intercomunitari.
Doncs molt bé, Gemma, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu, només faltaria.
Sí, després.
Adéu. El Centre Excursionista Sant Celoni, el CESC, farà una sortida gastronòmica al Montseny aquest diumenge i alguns dels seus membres participaran a l'Aplec Excursionista a Mallorca. De cara al cap de setmana vinent, dissabte 5 de novembre, hi haurà sortida d'espeleologia a l'Avenc de l'Arbós. Diumenge 6 toca fer una altra etapa dels senders de 1714, des de les Fonts del Llobregat fins a Bagà. Si us voleu informar o apuntar, podeu anar dimarts o dijous al seu local, al carrer Sant Antoni 16, a partir de les 7 de la tarda.
I fins aquí una nova edició d'aquest Pòdium. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per escoltar-nos setmana rere setmana. Per cert, per escoltar-nos 107.7...
santceloni.cat/ràdio en directe o ràdio a la carta si ho feu a posteriori.
També a través de TuneIn, de l'aplicació per a mòbils i tauletes. Si és que hi ha moltíssimes maneres de poder-nos escoltar i també de contactar amb nosaltres.
Oi tant, nosaltres estem entusiasmadíssimes sempre que hi ha algú que es posa en contacte amb nosaltres via correu electrònic a radio@santceloni.cat, via Twitter @.7radio o via venir-nos a visitar aquí en els nostres estudis al carrer Sant Josep 101.
I així ens posem cares tots.
Exacte.
Que sempre està bé.
Molt bé, us deixem aquí. Molt bon cap de setmana i divendres que ve aquí a les 9 un altre cop, eh?
Bona nit.